més de 400 anys van néixer les cuines del Palau de Versalles, unes petites boles de massa fregida que van conquerir la reialesa francesa. L'èxit de les croquetes va traspassar les parets de Palau i van conquerir els cors de milions de persones, convertint-se en un dels plats més típics no només a França i no només a Espanya, sinó arreu del món. Avui, 16 de gener, és el Dia Internacional de la Croqueta i en parlem del seu origen, de les seves variants i els secrets de preparació amb el Manel Guirado, que és cuiner, sommelier, professor de cuina, periodista gastronòmic, a més de coordinador de l'Aula Gastronòmica de Sant Cugat, col·laborador d'altres mitjans, com per exemple El Comidista. I avui estem encantats que ens acompanyi al Connectats. Manel, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Com estàs?
Molt bé.
Has celebrat el dia?
Sí, no, mira, amb croquetes perquè el dia no m'ho ha permès.
No has tingut temps?
No, tenia la meva filla que té, bueno, que està malalta i he hagut d'estar tot el matí amb ella, o sigui que...
Vaja, encara ens queda la nit,
sí,
eh?
Sí, 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 alguna cosa farem, segur.
Bé, doncs comencem per el principi d'aquesta història, per anar al naixement d'aquest producte, d'aquesta menja que ens agrada a grans i petits.
Com vulguis, començo...
Sí, sí, sí.
Mira, jo t'explico una miqueta...
Ens hem situat a França.
Sí, 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 França segur. És una recepta francesa, això segur. La primera vegada que sentim la paraula croquet és el 1691, vull dir, potser no fa 400 anys, però quasi, en un llibre que es diu Le Cuisinier Royal et Bourgeois, del François Massaillot, que refereix a... Bueno, l'escriu una mica diferent, però refereix a aquest nom, amb una recepta una mica diferent a la que entenem avui dia, ja ara ho explicaré. I quan parlem de croquet ve de la paraula croquer, que vol dir cruixent o cruixir. Per tant, un element fonamental de la croqueta ja el tenim aquí, que és el fet de que ha de ser cruixent, i després explicarem una miqueta amb què, perquè una galeta també és cruixent, per dir-ho d'alguna manera, no? Però la croqueta ho és d'una forma determinada, no? Tot i això, per intentar treure una mica de dubtes i informació una mica falsa, molta gent, quan busques la història de la croqueta, parla d'un tal Louis de Béchamel, que potser sonarà d'alguna cosa aquest nom.
Sí, clar.
Val. I és pel fet, doncs, de que, clar, la croqueta, tal com l'entenem avui dia, òbviament la base és de Béchamel, i després està arrebossada per fora, no? El tal Louis de Béchamel, doncs, és una mica qui popularitza aquesta recepta, però no perquè se la inventés, perquè ell al cap i a la fi era un aristòcrata que treballava pel Louis, Louis XIV, però no tenia ni idea de cuinar. Això sí, li agradava de cuinar, potser sí, però de forma, diguem-ne, casolana. Ell era el que era un aristòcrata, treballava per ell, però era un gran gourmand, amb la qual cosa, com passava molt en aquella època, hi havia cuiners, doncs al final, per fer una mica la pilota, la gent, doncs, li posaven noms a salses i tal. En algun moment algú es va inventar la salsa Béchamel, més o menys com l'entenem avui dia, li va posar el nom del Béchamel, i per alguna raó hi ha molta gent que va començar a pensar que la croqueta és cosa seva, doncs perquè sí que les primeres idees de croqueta, sense dir-li així, són d'aquella època, val? Però la primera vegada que la trobem és el 1691, com hem dit, i haurem d'esperar ja el 1817, és a dir, en una època relativament moderna, que el tal Antoine Carême, que era un, bueno, el primer gran, potser diríem, gran cuiner, diguem-ne, de França, es refereix, diguem-ne, a les croquets a la Royal amb una recepta que es podia semblar bastant a l'avui dia, és a dir, que ja inclou el que entenem com la Béchamel, d'acord? Perquè ens entenguem. Aquí podríem dir que la croqueta francesa i tal apareix per primera vegada, tal qual l'entenem, amb el nom que nosaltres coneixem.
Però això té un èxit tal que no es queda només a França,
no, clar,
i que va traspassant fronteres.
A l'inici hem d'entendre que és una cosa com molt senzilla des del nostre punt de vista, és a dir, i barata de fer, però que en el seu moment és tota una revolució i que és una cosa bastant de nobles, val? Però un poc abans d'un, bueno, un segle més tard, més o menys, abans ja comença a traspassar fronteres, se'n va, doncs, als països de l'est, se'n va a Alemanya, se'n va a diferents llocs, i concretament a la península Ibèrica arribaria, doncs, al cap d'un segle més o menys, inicis del segle XX, una cosa així.
Com sempre, coincide... arriba tard. Més tard que a altres llocs.
Sí, no sé si malament, perquè al cap i a la fi s'acaba convertint en una recepta que permet a moments de molta pobresa, d'acord, coincideix per exemple, doncs, amb el tema de la febre espanyola, la grip espanyola.
Sí.
Coincideix, doncs, amb problemes de l'agricultura i el camp, com pot ser el tema de la filoxera, coincideix poc després amb el tema de la guerra civil, doncs, època d'hambruna, amb molta fam, amb la qual cosa es converteix en una recepta d'aprofitament total, és a dir, tu agafes la beixamel, farina, mantega o greix, és igual, llet, agafes tot el que replegues, el que t'ha sobrat del dia anterior, fas una massa espessa, ho rebosses, ho fregeixes i ja tens una croqueta. Per tant, al final una cosa que comença a ser una recepta...
Una exquisitesa.
Ah, exacte, acaba sent una recepta d'aprofitament total.
És curiosa, eh, la història, però, clar, com sempre passa, sempre hi ha possibles imitacions, versions similars... No? Que tenen una mica l'origen en aquesta idea de la croqueta i en aquest cas també n'hi ha, no? O sigui, hi ha coses que es podrien
sí.
assemblar o...
Clar, agafem, diguem-ne, la croqueta que tenim avui dia tant aquí com a altres llocs i seria la base seria una beixamel amb gust aportat doncs, per un tercer ingredient, val? El que sigui pernil, per pollastre, marisc, això ens és igual ja... I a partir d'aquí la rebossem amb ou, pa, un pa ratllat, i el fregim, val? A partir d'aquí, què passa? Hi ha països on també anomenen croqueta a coses que no porten beixamel, sinó que estan fets en base a patata. Això ho trobem molt amb cert tipus de receptes o de productes a Itàlia, a Alemanya o en altres països. En altres, inclús, boles fetes a partir de massa d'arròs amb sabor també i després arrebossades. És a dir, sempre hi ha aquest component d'una massa tendra dintre i el cruixem fora, d'aquí el nom. O sigui, al cap i a la fi, per mi és vàlid dir-li croqueta a qualsevol cosa, que sigui cruixent per fora, cremosa per dins, que és el que fa que el cruixent encara sigui més cridaner, diguem-ne.
I aquestes versions tenen noms específics?
És bé, a dir, doncs sí,
si jo me'n vaig a Itàlia...
A Itàlia, potser és on tenen més noms més concrets, com el croqué, òbviament aquest ve directament de la croqueta, que trobem en certes zones del sud d'Itàlia, o el panzerotti, el cazzilli... tots aquests tenen base patata, d'acord? Després els arancini, que en aquest cas de Sicília, que en aquest cas és el que et deia que tenen, que es basen amb l'arròs, i després, com deia, també doncs, altres països com Alemanya, on tenen també pràcticament, sobretot a partir de patata. Després ens anem a Llatinoamèrica, sobretot al Centroamèrica, allà doncs és cultura de iuca, per tant la patata la substitueixen per iuca. També a zones de Llatinoamèrica per influència doncs, de migrants de tot el que seria la zona de l'Orient Pròxim hi trobem el kibe amb noms amb variants, és a dir, tant a Síria, a Líban, a països com pot ser Colòmbia, Ecuador, etc, etc, trobem receptes en el qual en aquest cas el tema de la beixamel desapareix, però sí que trobem doncs, com boles de carn, espaciades amb ceba, etc, i després fregides que s'assemblarien, però que tindria més aquesta idea d'aquesta cuina, diguem-ne, oriental.
I sense anar tan lluny, si ens quedem aquí a casa, doncs tindríem una versió també que tots coneixem i que segur que hem anat a la Barceloneta a provar-les.
La bomba, exacte. La sí, bomba, no? Al cap i a la fi, no deixa de ser una croqueta. Des d'aquest punt de vista que jo us deia, és a dir, tendre per dintre, cruixent per fora, i el cruixent a més obtingut per rebossat amb pa, d'acord? I en aquest cas, a més, farcit a l'interior amb carn. La bomba és un invent de la Barceloneta, bueno, se n'apropien els de la... Diuen que és seva els de la cova fumada, no ho nego, i acabada més servida amb allioli. És a dir, seria com una espècie com de patata brava, d'acord? Però en format croqueta, que el cap i la fi, sí, és això, és una versió de la croqueta amb patata que es podria semblar doncs, a les versions italianes, per dir-ho d'alguna manera. Sí.
Ja ens has donat una mica la recepta de les croquetes. Jo no sé si tu estàs d'acord, ara continuarem amb la recepta, tu estàs d'acord que el restaurant que té unes bones croquetes és un bon restaurant? És a dir, la resta de la carta és... garantia?
Això s'ha dit tota la vida d'un bon cuiner. Un bon cuiner es defineix per quan sap fer una bona truita a la francesa. Jo no, encara no ho he aconseguit, eh? És molt difícil. I fer una bona croqueta és molt complicat. També et diré que, per exemple, la meva àvia feia unes grandíssimes croquetes, però tampoc una gran cuinera amb la resta de coses, per una qüestió d'interès. Llavors no sabria dir-te. Jo crec que sí que és cert que un restaurant on tenen encara la voluntat de fer les seves pròpies croquetes diu molt d'ells. Perquè és un tipus de recepta, com pot haver-n'hi altres, com els canelons, etc, que porten molta feina per una qüestió de mà d'obra, no per un preu del producte, sinó perquè porten molta feina, i que cada vegada és més freqüent que molts restaurants la subcontractin, no? Que a la fi les comprin congelades, bones, eh? No,
sí.
Hi ha gent que produeix croqueta d'alta qualitat, però que un restaurant se la segueixi fent, si més no, és un indicatiu que allà es cuina. Pel cap i la fi és el que hauria de fer un restaurant.
Exactament. Sí. Molt bé, recuperem el tema de la recepta. Mm. La recordem ràpidament, però jo vull que m'expliquis, perquè ens quedin unes bones croquetes,
sí.
Allò essencial, el truc que li dona aquesta màgia a la croqueta.
Ostres,
jo he fet croquetes, però... La màgia no m'acaba de sortir. No és que estiguin dolentes, perquè estan bé, però...
Et dic com hauria de ser la màgia a l'hora de tastar-la, a l'hora de fer-la...
Jo me l'imagino, la màgia, a l'hora de tastar-la. Però...
El que et deia, per mi ha de ser un farcit que sigui gustós, que és el que defineix segurament la croqueta, diguem-ne, ibèrica, és a dir, barata a nivell de producte, com molt, diguem-ne, humil, però molt saborosa, que el farcit sigui sucós o cremós, no líquid, eh? Després hi ha el tema de la croqueta líquida, del bull i tot això, no? Ha de ser cremós fins a cert punt, hi ha versions més o menys cremoses, però cremós, i després un embolcall, és a dir, un arrebossat cruixent, val? Llavors que quan la mengis tinguis la sensació de que, ostres, de cop allà trobes, no? Que
t'explota
una miqueta a la boca de sabor i que no sigui aixarraïda i que trobis el contrast, val? Per aconseguir això, clar, aquí, sobretot, el farciment per mi és el més complicat. Per aconseguir primer que sigui sabor és més fàcil, perquè al final si tu li poses allà xitxa, doncs la cosa té gust, però sí que trobar un equilibri entre el que seria l'element que li dona sabor, pernil, pollastre, el que et doni la gana, una proporció de beixamel que sigui l'adequada per aconseguir aquest equilibri entre sabor i textura, d'acord? Una beixamel, d'acord, que amb la proporció adequada, a més, tingui una textura que em permeti que aguanti, diguem-ne, la forma mentre l'estàs fent, i que quan es cogui després quedi una miqueta cremosa.
Yeah.
El que passa, la meva àvia, a vegades, això que dèiem, torno a la meva àvia, les feia boníssimes, però les feia a partir del pollastre que havia sortit sobrat del rostit. El que passa és que ella no calculava si m'ha quedat mig pollastre, em faig tal, si me'n sobra un de sencer, el faig tal, amb el qual ell sempre feia les mateixes croquetes, i a vegades li quedaven més soses, a vegades li quedaven més sabroses, perquè jo em vull fer 40, tingui mig pollastre on tingui un, amb la qual cosa, això és important, és a dir, jo necessito tenir una mica un equilibri.
Jo crec que l'equilibri és la clau, clar,
com
el tema
tot,
de la beixamel.
Com amb tot, llavors, la beixamel ha de tenir una textura adequada, i després anar en proporció amb el producte, val? Llavors nosaltres hem de partir d'una beixamel molt bastant densa, d'acord? Perquè ens aguanti després quan hem de fer la bola, diguem-ne, però després lo suficientment també melosa, i amb això té el truc amb el tema del greix, que quan la fregeixo torni a quedar una mica, diguem-ne, més molsuda.
Val.
Llavors,
digue'm la beixamel, com la fas?
Un roux de tota la vida, que és mantega i farina de blat, torradet amb paciència, és a dir, que agafi color però no gaire, no volem que agafi un gust de farina molt torrada, i després llet o el caldo que t'hagi sobrat, doncs, d'allò que tu vulguis utilitzar, és a dir, si jo he utilitzat aquest pollastre rostit que t'hem dit, o l'escudella, per dir-ho d'alguna manera, jo puc substituir part de la llet pel brou. Llavors
Val.
Donaré més sabor a allò, no?, del qual jo vull estar fent la croqueta, d'acord? Llavors, el roux, normalment, partim de la mateixa quantitat de farina que de greix. I el greix, si volem aconseguir aquesta textura molt densa a l'hora de fer la bola, i després més líquida quan s'escalfa, jo agafaré un greix que quan es refreda es torna dur. Per tant, mantega o algun tipus de greix, doncs, que aprofito del rostit de pollastre, per exemple. L'oli d'oliva, si es refreda, no qualla, se manté líquid. D'acord? Amb la qual cosa jo et diria, sense passar-te, doncs, perquè a més és més pesat, és dietèticament és una mica menys adequat, però tira igualment de greixos saturats. Això és la realitat, és aquesta. Val?
No.
Mantega, greix de llard de porc...
I l'hem de deixar etcètera. I l'hem de deixar reposar, aquesta beixamel? O aquest farciment amb la beixamel?
El farciment segur, perquè tu necessites que refredi perquè agafi cos.
Sí, sí. Llavors, però em refereixo, l'hem de posar a la nevera?
Sí.
Un cop refredi l'hem de posar a la nevera?
Sí, jo el posaria a la nevera perquè t'anirà molt millor a l'hora de fer la beixamel. Ai, de fer, perdó, les boles.
Sí.
Inclús et diria que tu facis tota aquesta massa. Estem parlant d'una beixamel bastant densa. Per exemple, si jo estic fent uns 60 grams de farina, per aquestes quantitat de farina utilitzaria aproximadament la mateixa quantitat de mantega o d'un altre greix, aprofitat del pollastre rostit, etc., per un quart de litre de llet. Si vas a més llet o qualsevol altre líquid, el que faràs és fer-la més líquida, per tant et costarà molt més després fer la bola, i no només això, sinó a l'hora de fregir-les tens més possibilitats que et rebentin. Uh-huh. Perquè l'aigua es converteix en vapor amb la calor, fa pressió, rebenta, etc. Més o menys 60 grams de farina, 60 grams de greix, un quart de litre de llet. Faig aquesta beixamel i afegeixo el meu producte. Depenent de la recepta, doncs refregiré en aquest greix primer el pernilet tallat a trossos, el pollastre, etc. Acabaré de fer la beixamel amb aquest producte o l'afegiré el producte després. Poso una safata amb una capa no gaire gruixuda, jo diria 2 o 3 dits de gruix, i refredo la nevera, i quan està ben fred llavors és quan començo a fer les boles.
Molt bé.
Ben fred.
D'acord. I l'arrebossat? L'arrebossat té algun secret o no?
Tots els que vulguis. La meva recomanació, passar primer per farina, però molt lleugerament si pots, després passar per ou. Aquesta farina farà que l'ou es quedi enganxat en la massa, i després passar per pa ratllat. Pa ratllat, el que t'ha sobrat sec, el ratlles,
el que hem ratllat a casa,
el barreges amb el que tu vulguis, amb algunes espècies, el que tu vulguis. Pots comprar el panko, el famós panko ara que s'ha posat de moda els últims anys, que són aquests flocs de pa japonesos que fa que quedi un cruixer més gruixut. És molt xulo, però també s'ha de saber que com més gruixut és el rebossat, i si no fregeixes bé especialment, t'agafarà més oli, val? Això és un altre tema que podem tocar, que és el fregit.
Uh-huh. Abans de marxar, ni que sigui en un parell de minutets,
digue'm,
algunes curiositats que tens guardadetes sobre el tema de les croquetes.
A part del que us he explicat de la meva àvia...
Llibres n'hi han, segurament,
sí,
que a cabassos.
Jo en volia dur un, que a més d'una col·lega que es va editar fa uns 10 anys, La felicitat en una croqueta, de la Laura Conde, editat per Ara Llibres el 2014. Potser no toca tant el tema històric i tal, però sí una mica tot el que serien els secrets de com fer una croqueta, a partir d'entrevistes a diferents cuiners, etcètera, etcètera. És una visió bastant, diguem-ne, ibèrica de la croqueta. És a dir, la croqueta que hem menjat tota la vida amb totes les seves variants i amb diferents receptes. Val? Saber també que en aquest país, que en els últims anys o dècades ens hem posat molt amb el tema de la gastronomia, hi ha moltes fires, molts congressos, doncs n'hi ha un concretament que és el Madrid Fusion, que organitza diversos concursos de cuiners, i un d'ells el que fa és el concurs nacional de croqueta de jamón ibérico.
Home,
que ho sapigueu. També fa el d'ensaladilla russa, també fa el de tortilla de patata, per tant cada any treuen la millor croqueta de jamón ibérico del país. També com a variant el que deia, doncs la croqueta líquida del bulli,
sí,
també
correcte.
Com a curiositat, que seria una mica la màxima expressió d'aquesta idea que dèiem de la croqueta. La croqueta és croqueta, és cruixent en la mesura en què és cruixent per fora i molt cremoseta i suau per dintre. Per tant, els del bulli, que van sempre anaven per davant, doncs el que van a inventar-se en el seu moment, la croqueta líquida, i podeu trobar versions d'aquesta recepta per internet i intentar-ho. No és fàcil.
Ho podem provar.
Perquè si a vegades ens rebenta un ou quan l'estem fent dur, imagineu-vos una croqueta líquida a dintre l'oli. No és fàcil. Val?
Quin desastre, m'ho estic imaginant.
I ja està. I l'última que m'havia apuntat aquí com a curiositat, com us deia, en els restaurants fer una croqueta i a casa és molta feina, amb la qual hi ha tota una indústria i que s'agraeix, que els hi donem les gràcies, que són per donar-los un premi Nobel, doncs de gent que es dedica a fer croquetes artesanals, i algunes molt bones.
Sí?
Possiblement els últims anys, doncs la que més fortuna ha fet és la de l'empresa del Nando Jubany, que a part de tenir un gran restaurant
i tenir temps per anar al Dakar
i té temps per fer de tot i fer bodes i fer de tot, doncs va començar a fer fa uns anys croquetes diguem-ne artesanals, i sembla ser doncs que ja el primer o segon any de producció, en un sol any va fer 7 milions de croquetes i les va vendre.
Les he provat, t'he de dir.
Són bones, estan bé.
També.
S'han de saber fregir, és el que deia. És un tema que hem deixat de banda, si vols per un altre dia l'acabem de tocar. Però
ostres, jo crec que parlarem algun altre dia de la
fregit,
croqueta, del
si
que
vols,
sigui.
O dels fregits, de com fregir bé.
Doncs escolta, feliç dia de la croqueta. Espero que ho pugui celebrar.
Jo crec que sí,
si no és avui, qualsevol altre dia, que tots els dies són bons.
I tant que sí.
Manel Guirado, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Adéu-siau.
Fins la propera.